80 grams, amb Laura García.
Després de tot, encara queda espai per repensar la vida i convertir-la en un àmbit molt més silenciós, a l'abric dels inhòspits desgavells i les inevitables maltemçades. Perquè el secret és que no hi ha secret, i els ritmes i les pauses són la cara potser oculta del temps que no hem viscut mentre fèiem projectes i ens jugàvem el passat i el futur en inefables futilitats en posat circunspecte. I ara què ens queda fora del recel i les vacances? Què compartirem amb la gent que estimem i que ens estima? La fosca complaença dels secrets o la riquesa absurda del misteri? Res d'això i tot això, perquè el subtil mirall discret que ens encén la mirada és el no-res que sempre descobrim sense voler, tossuts i agosarats, després de tot, després de cada cosa. Let's get lost, let them send out alarms. Molt bona tarda, benvinguts a un dia més, un dilluns més, a 80 grams. Avui hem volgut compartir, com fem cada dilluns, un poema amb vosaltres. I avui el poema era un dels grans mestres, Miquel Martí Pol, poesia completa, editat per La Butxaca, edicions 62. Un poema que es diu Després de tot i que, com cada dilluns, hem volgut compartir amb vosaltres. Nosaltres compartim poemes amb vosaltres per començar el programa, compartim també literatura a Dojo cada dia, motius nous per llegir, per escriure, i ens agradaria que vosaltres també compartíssiu amb nosaltres tot allò, totes les vostres inquietuds cap a la literatura. Tenim un correu electrònic info@80grams.com que serveix perquè ens compartiu amb nosaltres totes les vostres inquietuds literàries i perquè, si voleu, us ve de gust, també compartiu amb nosaltres els vostres relats i les vostres escriptures. Taller literari és com es diu aquest espai en el que volem que ens envieu relats, poemes, trossets de novel·la, tot allò que escriviu i que voleu compartir amb nosaltres. Teresa Sallarès, Laia Micó i Jordi García us donen la benvinguda a una nova aventura literària de 80 grams que comença ara mateix. Volem que aquest sigui un moment a la meitat del dia gairebé per relaxar-vos. Volem que aquest programa us serveixi per parar una miqueta el ritme diari, l'estrès que ens mou sempre amunt i avall. Volem que aquest sigui un espai, el 80 grams, no només per aprendre nous motius per llegir i escriure, sinó també per relaxar-vos a través de la literatura. Ja sabeu que un dels nostres espais és el concurs literari en el que aquesta temporada estem construint amb tots vosaltres l'abecedari literari d'autors de literatura catalana. I la Teresa, com sempre, avui ens proposarà un nou autor. En aquest cas, Teresa, que comença per la lletra. Bon dia.
Bon dia.
Comença per la lletra.
Amb la lletra P. I anem avançant, eh?
Anem fent camí en aquesta vida i es va avançant encara que un no se n'adoni, eh? I avui hem arribat ja al lletra P.
Avui és molt fàcil.
Avui és molt fàcil, Teresa? Va, vinga, doncs.
Les pistes que donem i el text que llegirem, jo crec que ho encertarem a la primera.
De seguida. Bé, doncs va, anem primer a donar la pista, o a recordar, millor dit, la pista que heu pogut llegir fins a dia d'avui, des de divendres, al web blog80grams.com, que era la següent: escriptor i periodista català nascut al 1897 a Palafrugell. Escriptor i periodista català nascut al 1897 a Palafrugell, que va començar a escriure als 21 anys. Doncs déu-n'hi-do les pistes que donem, Teresa.
Si només dic que és de Palafrugell, jo crec que ja és...
Ja està, eh?
Ja està tot dit.
info@80grams.com, però a part d'aquesta pista anirem donant moltes altres al llarg del programa, i la Teresa ara, com sempre, ens asseiem tranquil·lament a casa per escoltar atentament el fragment d'una de les obres capdals d'aquest bon home, d'aquest senyor que ha fet tant per la literatura catalana, i que diu així, Teresa, quan vulguis.
Com que hi ha tanta grip, ha hagut de clausurar la universitat. D'ençà aquest fet, el meu germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. Som dos estudiants desvagats. El meu germà, que és un gran afeccionat a jugar a futbol, malgrat haver-s'hi trencat un braç i una cama, el veig purament a les hores de repàs. Ell fa la seva vida. Jo vaig tirant. No enyoro pas Barcelona, i menys la universitat. La vida de poble, amb els amics que hi tinc, m'agrada. A l'hora de les postres, a dinar, apareixen a taula una gran plata de crema cremada i un pa de pessic deliciós, flonjo, daurat, amb un polsim de sucre ingràvit. La meva mare em diu: ja saps que avui fas 21 anys? I en efecte, seria absurd discutir-ho. Avui compleixo 21 anys. Dono una ullada circular. El meu pare menja en silenci, en un estat de perfecta normalitat. La meva mare no sembla pas estar tan nerviosa com sol habitualment. Com que en aquest país només se celebren els sants, la presència del pa de pessic i de la crema em fa malfiar. Em pregunto si han estat elaborats per celebrar realment el meu aniversari o per recordar-me que és el balanç dels primers anys, que és absolutament negatiu, francament magre. Aquest retoc, penso, és tan natural? Tenir fills en forma d'incògnita, de nebulosa, ha de ser molt desagradable. La meva frivolitat, però, és tan gran que ni el problema de consciència plantejat per les llaminadures no és prou per evitar que trobi el pa de pessic saborosíssim i la crema literalment exquisida. Quan me'n serveixo més, la fredor augmenta d'una manera visible. 21 anys. La família, cosa curiosa i complicada. A mitja tarda es posa a ploure. Una pluja fina, densa, menuda, pausada. No fa gens d'aire. El cel és gris i baix. Sento caure la pluja sobre la terra i els arbres del jardí. Fa una fresa sorda i llunyana, com la del mar a l'hivern. Pluja de març, freda, glacial. A mesura que va caient la tarda, el cel de gris es torna d'un blanc de gasa, lívid i real. Sobre el poble, passant sobre els teulats, hi ha un silenci espès, un silenci que es palpa. La fresa de l'aigua que cau s'allarga en una música vaga. Sobre aquesta sonsònia hi veig flotar la meva obsessió. 21 anys.
Qui els enganxés als 21 anys, Teresa, eh?
Doncs sí, ja fa uns quants que els tenim.
Bé, doncs aquests 21 anys que obsessionen el protagonista i alhora autor d'aquest fragment que ens ha llegit excel·lentment la Teresa, és el nom que estem buscant avui, un nom, el cognom del qual, això és com una cosa que no surt a trobar llengües en català ara. No en surt. Bueno, ja m'heu entès, eh? És com... em sortirà la paraula perquè la tinc aquí. És com un joc de paraules, per venir a dir que el cognom del autor que estem buscant comença per la lletra P, d'acord? Així que, si ho sabeu, info@80grams.com. Anem a repassar els continguts del programa d'avui. Com cada setmana, repassarem les notícies més destacades dels últims dies i les activitats literàries que podrem gaudir a prop de casa vostra.
A motius 80 grams coneixerem l'associació Tant Tàgora, que promou la lectura entre els més petits des de fa molt de temps.
Conversarem amb Rubén Intente d'una novel·la revelació per nosaltres que es diu Mapa Mut. I com sempre ho seguirem donant pistes perquè trobem aquest personatge / autor clàssic importantíssim per la nostra literatura, el cognom del qual comença per la lletra P. Però el primer que hem de fer és repassar l'actualitat literària, perquè aquests dies s'acumula la feina i hi ha moltes notícies literàries, cosa que ens alegra i moltíssim. A mitjans de la setmana passada es va inaugurar la 13a edició del Festival de la Poesia de la Mediterrània, celebrat a Palma de Mallorca i dedicat aquest any a les víctimes de la violència de gènere. El festival s'allargarà fins al juliol i l'inaugura el recital de micropoesia Ajo.
El festival arrenca amb l'objectiu de convertir la poesia en un far que ens orienti i ens il·lumini, segons el seu director, Biel Mesquida. El Festival de Poesia de la Mediterrània compta enguany amb la participació de més poeteses que poetes. Hi participen Rosa Novell, el grup Les Migues, amb Sílvia Pérez Cruz, i el cantant Marcel Cranc. I a la nit de poesia hi haurà Gemma Gorgas, Nicole Edmondville, Pere Ginferrer, Gerard Vergés, Nora Albert, Rohan Masjabave, Maite Berzales, Isabel García Canet i Ani Bat. El festival arrenca amb l'espectacle de la micropoesia Ajo, que actuarà al Teatre Principal de Palma. El recital poètic de la nit de la poesia, en què participen una quinzena de creadors vinguts de qualsevol indret de la conca mediterrània, és l'acte central del festival. El recital és un punt de plec de llengües, de cultures, de generacions, de llenguatges poètics, musicals i escenogràfics, i se celebrarà el 25 de maig.
I més notícies culturals que ens arriben de Palma. Dijous a la nit es va desvetllar El secret. La novel·la guanyadora del Premi Ramon Llull 2011 és Amor i guerra, de Núria Amat, una novel·la ambientada a Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola i protagonitzada per Ramon Mercader, l'assassí de Trotsky. Aquesta és la primera novel·la en català de l'autora.
Palma de Mallorca va acollir dijous passat per primer cop l'entrega de Premi Ramon Llull. És el més ben dotat en les lletres catalanes amb 90.000 euros. Amor i guerra, de Núria Amat, es va imposar als quatre finalistes restants. La novel·la guanyadora, la primera en català de l'autora, que sempre ha defensat el seu bilingüisme, gira al voltant de la història de Ramon Mercader, l'assassí de Trotsky, amb què la família de l'autora està emparentada. El jurat del premi, format per Leonello Brandolini, en representació d'Edicions Robert Lafont, Pere Ginferrer, Gabriel Jané Manila, Gemma Lienas, Damià Pons, Carles Pujol i Carme Riera, va assegurar que la novel·la d'Amat destaca molt per sobre de la resta de novel·les finalistes en les que hi ha històries de tots els gèneres. En total d'enguany s'hi han presentat 67 originals al premi. La novel·la es publicarà simultàniament en català, castellà i francès.
El professor Francesc Torralba recull l'experiència d'explicar ètica a nens de primària al llibre No passeu de llarg. El volum neix a partir d'una xerrada que l'autor va mantenir amb alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'escola La Guixa de Vic.
El professor universitari Francesc Torralba recull l'experiència d'explicar ètica a nens i nenes de primària al llibre No passeu de llarg, l'experiència ètica, d'editorial Proteus. El llibre, que ara arriba a les llibreries, és el resultat d'una experiència oral per explicar què és l'ètica a alumnes d'entre 10 i 12 anys de l'escola La Guixa de Vic. Segons ha explicat, l'autor va haver d'adaptar el seu registre a un públic que no li és habitual, ja que com a catedràtic normalment s'adreça a estudiants universitaris i a públic adult. A més del contingut de la xerrada, l'obra recull les preguntes espontànies que van fer els nens.
I anem a repassar ara les activitats destacades, les activitats de l'àmbit literari que podeu trobar els propers dies a prop de casa vostra. El Quadre Gris, de Josep Pla, és l'obra de teatre que podeu veure fins al 13 de febrer al Teatre Romea. Dimarts, dimecres, dijous i divendres a partir de les 9, dissabte a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, i diumenge a 6:45 de la tarda.
Joan Uller, mestre de les adaptacions literàries, s'endinsa en el dietari que l'escriptor empordanès va començar a escriure quan tenia 21 anys i que recull tot allò que envoltava durant la seva època d'estudiant. Palafrugell i els seus paisatges, l'agitació de Barcelona, Montany, la penya de l'Ateneu, els dies de festa major, l'angoixa d'una pàgina en blanc, el color del cel, la carn d'olla, les dones o el tabac, són el rerefons d'unes descripcions acuradíssimes que ens arriben en les veus dels tres grans actors. Joan Uller posa en escena El Pla de 20 anys, Ivan Benet, i el confronta l'escriptor madur Joan Anguera. Entre tots dos, Montserrat Carulla es fica a la pell d'un personatge que llegeix i ens relata El Quadern Gris.
Curiositats de la vida o casualitats de la vida?
Res, sí.
Res més. Dimecres 9 de febrer, a partir de les 9, a la Sargantana de Badalona, sopar poètic amb l'Abreu, Andreu Subirats i Mireia Vidal.
Aquest dijous la Sargantana Badalonina acull el sopar poètic amb l'Abreu, amb els recitals poètics d'Andreu Subirats, amb la traducció de les balades de François Villon i acompanyament musical de Diego Burian i Mireia Vidal. Conta que recitarà el seu poemari que acaba de publicar Orlando Natural.
I l'escriptor valencià Ferran Torrent i Llorca és el proper convidat al cicle de conferències Col·loqui amb veu pròpia. Presenta Ada Castells, escriptora, periodista i professora de l'Escola d'Escriptura, dimecres 16 de febrer de 7 a 9 del vespre a la Sala Sagarra, a la quarta planta de l'Ateneu Barcelonès. Molt important, recordeu sempre totes les activitats de l'Escola d'Escriptura, inscripció prèvia a la Secretaria de l'Escola.
Ferran Torrent i Llorca, Sedaví, l'Horta, 30 de maig de l'any 51, és novel·lista i periodista valencià. És autor, entre d'altres, de les següents novel·les: Un negre amb saxo, de l'any 1987, Gràcies per la propina, del 1994, La mirada d'Altafur, del 97, L'illa de l'holandès, del 99, Living l'Havana, del 99, Societat limitada, del 2002, La vida en l'abismo, 2004, o Boulevard dels francesos, del 2010. Qui sóc i per què escric? Bé, comencem per la qüestió filosòfica de qui sóc. Jo sóc jo i la meva circumstància. Vostès també, ja ho sé, però ara, segons m'han indicat, he de parlar de mi. La veritat és que jo en aquesta vida podia haver exercit de tot, tret d'escriptor, o millor dit, novel·lista, perquè no em considero escriptor. No ho tenia previst això de novel·lista. Jo volia ser cambrer. Crec que podia haver estat un excel·lent cambrer. M'agrada xerrar, fer broma, i si molt convé, sóc servicial. De fet, he passat i passa més temps repenjat als taulells de les cafeteries que no pas al meu despatx. Per això sóc novel·lista i no escriptor. Els escriptors fan de tot i els novel·listes solament novel·les. Menys feina, menys temps lliure.
Recordeu, el dia 16 a l'Escola d'Escriptura, a partir de les 7 de la tarda, el cicle En breu pròpia, Ferran, Torrent i Llorca.
Tota l'actualitat literària només en 80 grams.
Una forma et pot intrigar. Un color et pot excitar. Una textura et pot fer recordar. Un tipus de lletra et pot sorprendre. Una portada et pot transportar.
Que guai, tins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigo.
A Oniric Design fem disseny per seduir, amb idees creatives aplicades al camp editorial, multimèdia, logotips i pàgines web. Oniric Design, creatius, flexibles i curiosos. Un equip de dissenyadors amb més de 10 anys d'experiència comunicant emocions. Visita'ns a onirigdesign.com.
Si em poso negre és que n'estic fart.
Nu vol dir obrir-se, deixar veure l'essència, despullar les emocions que mantenim amagades i alliberar-nos. Nu és el teu espai de suport psicoterapèutic per adults, famílies, parelles, nens i adolescents, on t'ajudaré a acceptar i donar veu a les teves emocions, revisar les teves creences i potenciar els teus propis recursos. Nu, espai psicoterapèutic. Núria Pedro Plasencia, psicòloga col·legiada de Badalona. Telèfon 656 49 49 04. Visita'ns també al web nupsicoterapia.cat.
80 grams, amb Laura García.
Primera pista del concurs d'avui.
És l'autor més llegit de la literatura en català 25 anys després de la seva mort, i les característiques més importants del seu estil són la simplicitat, la ironia i la claredat.
Motius, 80 grams.
Ja sabeu que aquest espai el dediquem a trobar nous motius pels quals es vol llegir i escriure, motius pels quals cada dia molts de nosaltres obrim un llibre i ens sentim reconfortats, ens sentim una miqueta millor, si hem tingut un mal dia, o si hem tingut un bon dia, doncs encara una miqueta millor. Aquest espai també el dediquem a donar cabuda a aquelles entitats, a aquelles associacions que promouen i difonen la literatura per tots els públics, pels nens i nenes, per les persones adultes, per tothom. I com que la seva tasca dona motius cada dia per llegir, nosaltres sempre els hi fem un lloc. Avui parlem d'una d'aquestes associacions. Es diu Tantàgora, una associació sense afany de lucre que es dedica a fomentar la literatura i la narració oral. Relacionada sempre amb Gràcia, l'entitat proposa diverses activitats amb l'objectiu de fer arribar la literatura a diferents tipus de públics, innovant i cercant noves formes de transmissió. Ho fa a través d'activitats, ho fa a través de certàmens d'esdeveniments o de festivals, com per exemple el Flick.cat, un festival que organitzen per promoure la lectura entre els joves i els nens i que és un dels festivals de referència en el món literari infantil i juvenil. Per parlar una miqueta, perquè no tindrem massa temps i l'haurem de tornar a convidar un altre dia, del que és Tantàgora i del que significa per la literatura a casa nostra, parlem amb la coordinadora, Magalí Homs. Magalí, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Nosaltres dèiem que en aquest espai intentem donar cabuda a aquestes associacions o aquelles associacions que intenten o que tenen per objectiu primordial difondre la literatura, i Tantàgora és una d'elles. Explica'ns una miqueta com va néixer i quin és l'objectiu fonamental de l'associació.
Mira, Tantàgora va néixer ara fa uns 20 anys,
sí,
i amb l'objectiu de fer arribar la literatura oral i escrita, com tu has dit, a públic de 0 a 18 anys, bàsicament,
sí,
i de fer-ho sobretot a través de projectes que fossin innovadors i que passin a diferents espais generadors de cultura, espais on la literatura trobar els seus camins per difondre's i arribar al públic.
En aquests 20 anys suposo que les activitats i els espais on ho heu fet han sigut molts i molts variats, i molt variats. Posa'ns alguns exemples perquè els nostres oients puguin tenir el cap o s'ho puguin fer una idea de quina és la vostra tasca.
Mira, des d'explicar contes a biblioteques, escoles, instituts, que és una de les feines bàsiques i primordials de l'entitat, aquest any hem engegat el FLIC, que és el Festival de Literatura, i perquè es fa una mica la idea d'això que deia de buscar nous llocs on la literatura es pot transmetre, a dins del FLIC, durant 3 mesos que dura el festival, hem aconseguit que els taxis de la Federació de Taxis de Catalunya,
sí,
portin durant tots aquests 3 mesos llibres en els seus taxis. Això vol dir que els usuaris de taxis que agafin un taxi durant els mesos del FLIC es trobaran llibres per llegir. Un espai on habitualment no estem acostumats que hi arribi la literatura, doncs ara hi arribarà.
Molt bé, és a dir que es tracta de difondre literatura a tot arreu i on sigui, no? I en qualsevol espai en el qual la gent tingui un momentet de relax o de parar les seves vides sovint estressades per poder dedicar-li un moment a la literatura.
Exacte.
Molt
exacte,
bé.
Perquè literatura n'hi ha per tot. Hi ha la literatura del que necessites estar molta estona llegint i hi ha literatura que et pot entrar en camps fetes i refer-te.
Vosaltres, que fa tants anys que us dediqueu a promoure la literatura, és un bon moment literari pel que fa als nens i nenes, als joves, aquests que pugen, que seran el nostre futur i que són els que preocupen quan parlem del futur de la literatura, en aquest cas infantil i juvenil?
Mira, això que estava en boca de tothom, jo crec que hi ha un factor que és important, que és que les noves tecnologies,
sí,
i totes les xarxes socials estan fent que tot aquest personal estigui molt avesat a llegir i escriure. No? Perquè les xarxes socials es comuniquen a través de l'escriptura i de la lectura. Ara, el que nosaltres creiem que on s'ha d'incidir és que aquest llibre sigui de qualitat. Per tant, el que aquests nois i noies puguin acabar llegint els hi agradi i sigui d'un nivell que els tiri a continuar llegint.
És a dir, que el mitjà sigui beneficiós per a la literatura sempre i quan el contingut que es difongui sigui de qualitat.
Exacte.
Molt bé.
Exacte.
Teniu una editorial també i fa temps en la que editeu llibres i suposo que això també és una activitat més de totes aquestes que comentàvem, que és una puteta més del projecte, no?
Sí, exacte. Sí, sí. Nosaltres vam començar a editar fa 6 anys amb la revista Tantàgora, que és una revista que està dedicada a la narració oral i als narradors, però tenim 2 o 3 edicions de col·leccions. Una és un àlbum il·lustrat, que el que vam fer en aquest cas va ser recuperar històries viscudes de guerra i posar-lo en àlbum il·lustrat. Tenim una col·lecció que és de recopilació d'oralitat, que el que estem fent és recopilar temàticament contes de la tradició oral i els posem en un llibre en format CD on es poden escoltar i on es poden llegir. I per exemple, hem fet un que la temàtica és d'animals, en tenim un altre de gegants, en tenim un altre de bruixes, i també tenim una línia d'edició que és de poesia.
És dedica a tocar tots els gèneres una miqueta perquè els més joves es cultivin des de ben petits. El FLIC és una iniciativa fantàstica i una iniciativa doncs, que dona una miqueta, que demostra una miqueta la consolidació d'aquesta associació Tantàgora, que per cert m'hauries d'explicar d'on ve aquest nom tan bonic.
Mira, Tantàgora és una bèstia que sortia en un bestiari que està definida com a... és una bèstia que és vermella,
sí,
que té quatre potes, que té dos pits, que té dues ales, que té dues rengles de dents, i a l'hora de buscar el nom de l'associació, a la definició que en feien d'aquesta bèstia, ens m'agrada molt perquè per nosaltres és un símil de l'oralitat. L'oralitat es va més ràpid que el vent, per tant té ales. L'oralitat es transmet amb la boca, que és amb la llengua, que és vermella, i la Tantàgora també és vermella. I a més és femenina, i Tantàgora hi ha molta dona.
Hi ha molta dona, no?
Exacte.
I per què serà que la dona és... Hi ha molts homes que els agrada la literatura, però la dona, no sé, sempre en associacions i en literatura sempre hi ha una majoria, encara que sigui mínima, femenina, Magali?
Sí. No sé,
ens posarem a analitzar el per què, però és una realitat, és una realitat. A l'equip nostre també som quatre dones, així que no haurem de buscar-nos algun home que bueno, el nostre tècnic en aquest moment és home, que se'ns queixarà, si no, i també forma part, i també en forma part. Doncs Magali,
només us volia explicar una cosa concreta, que és amb el FLIC, tenim un projecte de Badalona.
Ah, doncs jo és que et volia parlar del FLIC, però al final ens hem posat a parlar de la Tantàgora i se m'ha oblidat.
Doncs és que us volia fer un apunt perquè estem amb el FLIC, estem fent un projecte Foment de la Lectura a Badalona.
Ah, molt bé.
Amb diferents escoles i instituts que estem treballant amb les biblioteques obertes. És un projecte de lectors de Badalona que el fa és obrir les biblioteques escolars en horari extraescolar perquè hi puguin anar. En aquells llocs on la biblioteca del barri potser no està molt a prop.
Molt bé.
I estem fent tot un seguit de propostes dins d'aquests espais.
Doncs,
per
escolta...
Per tant, podeu trobar també el FLIC a Badalona.
Esteu a tot arreu i a més llocs que heu d'estar, Perquè el foment de la lectura és importantíssim per la vida, i per la imaginació, i per que els nostres nens en un futur puguin i sàpiguen cultivar la imaginació per molts anys que passin. Magali, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i per molts anys, Tantàgora.
Gràcies.
Adeu.
Adeu.
Curs avui.
Va viure completament dedicat a l'escriptura, als seus articles d'opinió, les seves cròniques periodístiques i els seus reportatges socials de nombrosos països constitueixen un singular testimoniatge de la història del segle XX.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
To celebrate this night we found... 80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
Avui conversem amb Rubén Intente, un jove que fa molt poquet que ha editat la seva primera novel·la, que es diu Mapa Mut. Darrere d'aquest Mapa Mut s'amaga un viatge. Bé, de fet s'amaguen molts viatges, però no viatges només geogràfics en punts del món, sinó sobretot viatges interiors, viatges de sentiments, d'emocions, de coses dites, però sobretot de coses no dites. Rubén, com estàs?
Bé.
Bé?
Molt content de, bueno, sí, de que es materialitzi una cosa que és una il·lusió molt particular, molt privada, que es triga molt a fer i que, a més, quan escrius no tens mai la seguretat de que algun dia allò prendrà forma i es convertirà en un llibre de veritat, no? Vull dir que bé, molt content. Sí.
Molt content, però, perquè a més ho has d'estar, perquè és una novel·la fantàstica. Jo crec que el temps que tenim per xerrar no ens donarà l'abast de tot el que m'agradaria comentar, perquè darrere de Mapa Mut jo et vull dir com no t'has decidit escriure abans, això per començar, suposo que perquè hi havia moltes coses que volies retocar, i després jo crec que si t'has esperat el que t'has esperat ha valgut la pena, perquè el resultat final de Mapa Mut jo crec que és molt bo. No he acabat el llibre, però pel que hem pogut llegir promet molt, i la veritat és que cada vegada que trobem un llibre que ens agrada tant i tenim ganes de compartir-lo, doncs ho fem amb aquest entusiasme, perquè la veritat és que Mapa Mut ens ha sorprès moltíssim. A la contra posa que és que està a mig camí entre una novel·la de viatges, intriga, iniciació vital. Jo crec que ha sigut molt valent per una cosa, i és perquè parles de dos personatges, parles de molts personatges, però principalment de dos personatges femenins que retrates a la perfecció el món interior de dues dones, i jo crec que això per un home és un exercici brutal.
Mira, jo em pensava que sortiria mal parat de la temeritat, és a dir, la crítica que em veia venir més segur era com goses plantejar-te la vida des d'uns ulls que no tens, no? I que se't nota i que en fi, i m'he quedat molt sorprès de sortir l'ES una mica de l'exercici, no? Perquè jo la veritat és que no tenia una intenció especial, i vaig decidir que serien noies com haguessin pogut ser nois, no ho sé.
Sí.
Però sabia del risc i no sé per què preveia que no, bueno, que evidentment doncs la perspectiva psicològica que tenim és la que tenim i hem nascut com hem nascut, no? Però sí, moltes noies m'han dit, escolta, m'he sentit retratada amb algunes coses, sobretot amb la relació entre germanes, bueno, amb coses que... de fet, n'estic content, sí.
Home, jo m'he sentit reflexada més que la relació entre germanes. Deu ser perquè jo tinc un germà i aquest tema no el domino gaire, però perquè la relació entre germà i germana és diferent, no? Però sí. La veritat és que aconsegueixes, sobretot amb el personatge de la Judit, que és el que més coneixem, no? Però també amb el de la Marta, que potser se'ns perfila una mica més llunyà, però també està allà, no? Perquè jo crec que entre les dues conformen un ventall de sentiments i de perfils femenins bastant ampli, no? Però sobretot amb el de Judit, que és el que més ens toca de prop. De fet, la història arrenca amb la desaparició d'una d'elles, o de fet comença la trama amb la desaparició d'una d'elles, i la reacció familiar davant d'aquesta desaparició, perquè a priori, clar, sembla que l'han buscat durant un temps, però sobretot m'agrada molt aquesta resignació i aquest estat letàrgic en el que acaba caient l'entorn d'aquesta noia, la Marta, la germana de la Judit, quan desapareix, no? No sé si és que això ho has viscut de prop o ho has sentit, però és molt difícil retratar, i tu retrates a la perfecció, no?, aquest estat letàrgic familiar quan ha passat una desgràcia i que no se'n parla però hi és i plana entre tots els membres de la família, no?
Sí, una mica bé, no ho he viscut ni de lluny, vull dir, jo amb l'anècdota estic l'anècdota és una ficció total. El que sí que em servia l'anècdota era per en tot cas retratar emocions de dolor que sí que coneixes doncs per altres motius, però que deriven d'altres situacions. Sí, una mica el dol que es viu en aquesta novel·la, d'alguna manera, el dolor, el que té de més característic és que és un dolor inconcret, un dolor que pot acabar bé o no, perquè el que hi ha és una absència, no hi ha una, d'alguna manera, quan mor algú pots sentir un dolor, però acabes acomodant els sentiments, acabes situant el que t'ha passat, acabes fent un procés d'intent de superació, no? Però quan algú simplement no saps per què ha desaparegut del mapa, no? D'alguna manera el que et passa és que et quedes com molt descol·locat. Mm-hmm. I aquest descol·locament és el que fa que es vagin esmorteint una mica la primera empenta, la primera voluntat de lluitar per trobar-la, d'això, i a poc a poc van tots els personatges diluint-se en la seva intimitat, en el seu dolor íntim, sense comunicar-se'l, sense d'això, i malvivint-lo cadascú com pot, no? Jo, si està ben retratat o no, això no, ni em correspon dir-ho ni ho sé, però una mica sí que li volia donar, doncs, aquest caràcter d'inconcreció, no? d'afegir una dificultat més encara, no?
Hi ha dificultats ben resoltes, i això és el que ens agrada més als lectors, no? Veure que els escriptors us atreviu a uns reptes i que en aquest cas ha sortit bé, però si no sortís bé també ens agrada, doncs, que sigueu valents, no? Una altra de les virtuts d'aquest llibre és que, i a priori podria ser que hi hagi gent que no li agrada, però és que hi ha diferents formats dins del mateix llibre d'escriptura que es barregen entre ells. Hi ha la narració, hi ha uns bons diàlegs, hi ha també les missives o les cartes que s'escriuen les germanes, sí. El diari també, és a dir, que barreges una miqueta els diferents estils narratius, i això també li dona una miqueta de frescura, no? d'agilitat.
A mi això em resulta sumament difícil. A la vegada m'atrau perquè el mateix exercici d'escriure, d'alguna manera, en la mesura en què vas canviant de registre, et va renovant les forces, no, les energies. Mm-hmm. És a dir, no és el mateix estar escrivint un capítol dramàtic que el següent sigui, doncs, més irònic, més festiu, més... Mm-hmm. I el canvi de registre, sempre la por és, me'n sortiré de que es noti que està parlant un altre, o de que es noti que s'està escrivint en un altre, que en aquí no s'està pensant directament, sinó que s'està escrivint en un diari personal i íntim. Clar, jo quan això ho llegeixo en altres autors i m'agrada i ho gaudeixo, penso, ostres, quin do, no? Clar, és molt diferent, no? Ho jutjo objectivament des de fora, no? Al fer-ho, doncs, sí, també era un risc o així, però em semblava una mica necessari, sí, per mi mateix, per oxigenar-me escrivint, no?
I hi ha també un component força important de retrat, no només de l'interior de les persones, sinó de l'exterior de les coses i dels llocs, en aquest cas de Califòrnia, no? Un retrat molt detallat i amb pinzellades molt coloristes, no? Que ens fan una idea bastant concreta, no? Jo que no he estat, per exemple, en el país, de què és el que s'hi pot trobar, no? Un turista o una persona que hi va per primer cop.
Sí, aquesta és la part més, com ho diria, més vivencial, més... Jo puc parlar de Califòrnia perquè hi vaig passar casualment una temporada. A més, la manera com jo vaig estar allà em va condicionar bastant a quedar-m'hi mentalment una mica enganxat, sobretot la manera de com em vaig marxar, i d'alguna manera... escriure sobre Califòrnia, tornar a poder-me passejar pels carrers de Los Angeles, jo tenia com una espècie de nostàlgia del lloc i dels espais, de l'ambient, del color, de la llum, no? Que em permetia, doncs, això, al fer una novel·la mig ubicada a Los Angeles, em permetia, doncs, bueno, resituar inclús emocions interiors meves, no? I passar-m'ho bé i... el que passa és que precisament el que vaig voler fer era precisament una mica mostrar aquesta mirada de Los Angeles. El tenim hiperconegut a través de les pel·lícules, de les recreacions cinematogràfiques i això, i el que volia fer era algo diferent, és a dir, com es mira una ciutat arxivista, algú que s'ho mira amb uns ulls, doncs, catalans, no? D'una perspectiva diferent, i a més, algú que no hi va precisament de turista. Sinó que va per altres motius, no? I això em semblava que d'això em podia parlar bé, no?
Hi ha també el personatge de Nicaragua, que ja és gairebé un personatge, doncs, perquè hi és també en la novel·la, i que és on marxa a priori la germana que després desapareix. I hi ha molts altres matisos. Hi ha els personatges masculins, que també podem trobar-ne un gran ventall, una gran tipologia, i entre ells, doncs, segurament també hi haurà molta gent que s'hi trobarà identificada. En definitiva, és una barreja d'una paleta social i vivencial de personatges i de situacions que tots hem viscut, que val molt la pena. I hi ha molta psicologia darrere d'aquests personatges, suposo que perquè l'escriptor també ha après a fer-ho, perquè clar, no pots fer una novel·la de personatges si no entens aquests personatges, que és el que els hi passa i cap on van, no, Rubén?
Clar, això també és difícil de contestar. A veure, a mi escriure, en tot cas, no m'interessa en absolut des de la perspectiva de muntar, com ho diríem, arguments recurrents o diguem, episodis de novel·la policíaca, no? Mm-hmm. Em pot agradar molt llegir una novel·la policíaca, però a mi el que m'agrada quan llegeixo, sí, i per tant el que em motiva i el que m'empenya a escriure és precisament, doncs, a veure anar aixecant capes, sí, d'aquesta acció humana, que sempre serà un misteri, però a la vegada, doncs, anem tenint, doncs, més perspectiva o més intuïció a mesura que, bueno, que coneixem, que ens passen coses, que sentim dolors, que ens mirem a nosaltres mateixos i que observem en els altres, i recrear això és el que em sembla interessant. Clar, una cosa és que em sembli interessant i l'altra és que me'n surti o no me'n surti, no? Mm-hmm. Però en tot cas els novel·listes que m'interessen de veritat són els que em diuen alguna cosa sobre les persones, no? No tant els que m'expliquen una història ben narrada i prou, no?
Doncs això és el que ens trobarem a Mapamut, i no explico res del títol, tot i que està molt bé, perquè animo que ho descobreixi cadascun dels lectors, que descobreixi el perquè d'aquest títol, però també el perquè de moltes altres coses que es van desgranant en aquesta novel·la. Que quant de temps has trigat a escriure, Rubén?
No és fàcil de calcular, perquè jo escric els estius fonamentalment. Jo durant l'any estic absolutament segrestat mentalment per la meva feina i per la meva condició familiar, i són el parell de mesos de 3 estius. Això sumat serien 6 mesos, clar, uh-huh, però tampoc és real, perquè durant la temporada, encara que no escrigui, penso, uh-huh, i vaig acabant, no vaig pensar, se m'acut un capítol que el deixaré allà penjat només amb uns apunts, però el que és la materialització seria això, aquests 3 estius com saltejats, no?
Molt bé, però... doncs moltes gràcies per aquest llibre i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu-siau.
Cada dilluns, de 1 a 2 de la tarda, a Ràdio Ciutat de Badalona.
Pista número 3 del concurs d'avui.
L'any 1957 obtingué el Premi Lletra d'Or per la seva obra Barcelona, i l'any 1980, ja en la darrera etapa de la seva vida, Josep Tarradellas li va imposar la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya.
Coses que podeu trobar al webblog 80grams.com és el rànquing de l'estació de l'any. Ens trobem a l'hivern i està operatiu des de finals de l'any passat el rànquing d'hivern de 80 grams, que té com sempre, 5 novel·les recents estrenes de l'editorial d'editorials catalanes que, en fi, doncs que opten a ser la més votada per vosaltres. Què podeu fer o què us proposa el rànquing d'hivern, com tots els rànquings de l'any de 80 grams? Doncs que us llegiu les novel·les, si encara no ho heu fet, perquè són novel·les fantàstiques totes elles, i que voteu la que més us agrada. Sempre podeu votar per una, per més d'una, així que tampoc fa falta que us caseu amb ningú, eh? Teresa, farà un repàs a les novel·les i donarem alguns detalls per si us animeu a llegir-les, si encara no ho heu fet. Comencem per la que més vots té o per la que menys?
Per la que menys.
Vinga,
anem,
va, anem per la que menys. Anem de baix a dalt, va.
En cinquè lloc, El secret del meu turbant, de Nàdia Gulam i Agnès Rutger.
Recordeu que la Nàdia va ser amb nosaltres fa un parell de mesos, que és aquesta noia afganesa que va viure una situació molt complicada al seu país i després de que caigués una bomba a casa seva es va fer passar per home per poder treballar
durant
ella,
molts anys,
durant molts anys, per poder treballar perquè en la seva cultura les dones no podien treballar i si no treballava no podia tirar endavant la seva família. Doncs bé, després va venir cap al nostre país, va ser acollida per una família d'aquí de casa nostra i ara s'ha decidit escriure la seva història, El secret del meu turbant, i l'ha ajudat l'Agnès Rutger, que és periodista i escriptora. I aquesta és l'última novel·la. Quants vots té al rànquing?
Dos.
Dos vots. Anem per la quarta.
L'any de la plaga, de Marc Pastor, en el lloc 4.
En el lloc 4. L'any de la plaga, una novel·la de ciència ficció d'aquest policia que un bon dia va decidir escriure i va escriure La mala dona, una novel·la policíaca fantàstica que es va endur els elogis de la crítica i els elogis de tothom, i ara ens torna a sorprendre amb aquesta novel·la un pèl diferent de ciència-ficció que ha dit a la Magrana i que té quants vots?
5
vots, molt bé. Anem pel número 3.
En el lloc 3, No era ni lluny ni difícil, de Joan Margarit.
Sempre és una garantia, els poemes de Joan Margarit, i en aquesta ocasió no ha trigat gaire a regalar-nos un nou recull de poemes que sempre va bé tenir a la tauleta de nit per anar repassant abans d'anar a dormir. Quants vots té el No era lluny ni difícil del Joan Margarit?
Doncs en té 8.
8 vots, déu-n'hi-do. Seguim endavant, amb el número 2 hi ha plata, eh?
Sí, la medalla de plata és per Subsol, d'Unai Sisset.
Exercici fantàstic de literatura, un d'aquells exercicis que cal tenir present si volem repassar una miqueta els valents de la literatura catalana actual. Unai Sisset és un pseudònim darrere del qual s'amaga un recull d'autors catalans de primera fila, de primera línia, que han decidit escriure uns quants relats sobre uns personatges que apareixen en una fotografia del metro de París dels anys 70. I aquest exercici s'ha recopilat en aquest Subsol d'Unai Sisset, que és el pseudònim d'aquests
escriptors.
Quants punts té?
Doncs Subsol en té 14.
14, déu-n'hi-do, gairebé el doble que el tercer. I en el número 1, indiscutiblement es troba...
Medalla d'or.
En aquests moments,
perquè en aquests moments,
el rànquing està així, però pot ser que la setmana que ve la cosa canviï, La cosa canviï. Vinga.
És El primer dia de les nostres vides, de Teresa Roig.
Una novel·la fantàstica. També vam parlar amb la Teresa fa un mes o un mes i escaig, i és una d'aquelles novel·les sobre segones oportunitats a la vida i sobre, en fi, doncs que si la teva vida no t'agrada, un dia el destí et pot tenir reservat una segona oportunitat. Una novel·la de tendresa i d'amor, també, per què no dir-ho, perquè l'amor sempre és un ingredient. Bé, doncs així estan les coses. Quants vots té?
Aquesta en té 21.
21?
Com els anys del protagonista.
Com els anys del protagonista en el fragment que has llegit.
Exactament.
Tu el deixes aquí anar,
Sí, sí, és que vaig donant masses pistes avui.
Va, doncs si voleu llegir-vos aquestes novel·les fantàstiques que us proposem al rànquing d'hivern de 80 grams, entreu al webblog www.80grams.com, anoteu les novel·les, les llegiu i després voteu www.80grams.com.
Amb Laura García.
Pista 4 del concurs d'avui.
La magnitud de la seva obra completa, 47 volums i més de 30.000 pàgines, que recull tots els seus dietaris, reportatges, articles, assaigs, biografies, novel·les i alguns poemes, tot procedent d'uns 120 llibres diferents, dona una idea de la seva formidable capacitat de treball.
Perquè amb un llibre a la mà mai no estic sola.
Perquè no conec millor mestre.
Perquè em permet de viure altres vides.
Perquè m'ensenya a pensar i a mirar i a mirar-me.
Perquè m'ajuda a ser crítica.
Perquè em fa més lliure.
Perquè m'evadeix.
Perquè m'emociona.
Perquè em fa riure.
Perquè em fa plorar.
Perquè no conec cap altra manera d'aturar el temps.
To celebrate this night we found...
80 grams et dona cada setmana nous motius per llegir. Escolta'ls cada dilluns de 1 a 2 de la tarda a Ràdio Ciutat de Badalona i les 24 hores a 80grams.com. 80 grams, per als qui llegir no és pesat.
I última pista del concurs d'avui, Teresa.
Doncs fins aquest diumenge 13 de febrer encara podem veure al Teatre Romea de Barcelona la representació de la seva obra Quadern Gris.
Home,
jo crec que ho he fet molt fàcil, no?
Avui ho has fet tan fàcil, Teresa, que com no t'ho endivinin, ja és per aplegar veles i marxar.
La la la.
Que a vegades quan més fàcil sembla, més difícil els hi sembla als nostres oients. Aquesta setmana passada no hem tingut cap oient que ens hagi enviat correu a info@80grams.com.
No m'ho puc creure.
Per endivinar-nos qui era, Teresa.
T'arribarà tard, Laura, perquè jo crec que no et va bé aquest correu.
Sí, no em va bé aquest correu.
Era tan fàcil.
Era molt fàcil aquesta setmana.
Que no podia ser-ho més.
Bé, si m'arriba tard, que sapigueu que guardaré el premiat per dir-lo la setmana vinent. Qui era, Teresa?
Doncs era el Quim Monzó.
Quim Monzó no podia ser d'una altra manera. És que, de fet, quan penses en un autor català, el cognom del qual comenci per la lletra M, el primer que et ve al cap sense cap pista és Quim Monzó.
Sí, entre altres, però és que amb les pistes que vam donar era... Bueno, és que no podia ser cap altra.
No podia ser cap altra. Bé, doncs aquesta setmana també és molt fàcil, tan fàcil, que si heu estat atents al llarg del programa ho sabeu ja, i si no...
Podeu anar al Teatre Romea fins al diumenge 13 de febrer.
Exacte.
A veure una... obra de teatre que parla d'una obra seva.
I si no, sempre podeu tornar a escoltar-nos a www.80grams.com, que és el webblog on trobareu tota l'actualitat literària les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, i ens podeu tornar a escoltar totes les vegades que vulgueu. De fet, podeu posar el replay i estar escoltant el programa d'aquesta setmana tot el dia, Teresa.
Quin mareig.
Quin mareig. Bé, tornem la setmana vinent a la 1 del migdia a Ràdio Ciutat de Badalona. No us oblideu, en directe, en rigorós directe. Ah, i sempre me n'oblido. Ens podeu buscar al Facebook, que també tenim un espai al Facebook de 80 grams en el que podeu adherir-vos com a amics, com a fans, ens podeu seguir. Si sou amants de les xarxes socials, allà estem, 80 grams al Facebook, un espai més, i al Twitter, per cert, també.
És que no ho diem
80
mai,
grams
això.
Blog, aquest sí que www.twitter.com/80gramsblog. Ja ho he dit tot avui, avui no em poden dir res perquè avui ho he dit tot. El webblog, al Facebook i al Twitter, i aquí a la ràdio, com sempre. Teresa, tornem la setmana vinent.
Bona setmana.
Adeu.
Tristesa, petit cel.